ja en el darrer punt de sobre de dia, que era per fer preguntes. Senyor Gomila.
Sí, me toca jo ara. Vale, senyor, bueno, no sé si és senyor Pons o senyora Nevado, sobre la mostra de la primera mostra de cotxes clàssics, sabem que inicialment es va fer per commemorar el 100 aniversari d'un Citroën, si no vaig equivocat, que va néixer aquí a Mercadal. I ens agradaria saber qui es va fer càrrec d'aquesta organització i totes si van avisar totes les associacions que normalment participen en aquests esdeveniments de cotxes clàssics. Gràcies.
Bueno, jo sóc partícip d'aquesta part, d'aquesta mostra, perdó. La idea inicial va sorgir d'en Toni Pons. Ell va venir a l'Ajuntament i va exposar que el Citroën 5 cavalls enguany feia 100 anys i va ser el primer cotxe que va haver en el municipi, bueno, en el poble, Mercadal. Com que ell tenia il·lusió de dur aquest cotxe aquí per mostrar-lo i així, va sorgir la idea de fer com una exposició de cotxes clàssics. El mes de gener ens vam reunir amb l'Associació de Cotxes Clàssics de Menorca, que estan en el polígono, i ells van quedar que mos dirien coses, i així va passar el temps. Jo no tenia cap telèfon, en Toni li vaig dir sap res, no sabia gaire cosa, per tant, com que ell tenia il·lusió i nosaltres teníem un cap de setmana que podia ser viable, que quan ens vam reunir amb ells ja els van dir que aquell cap de setmana seria viable, anteriorment no es podia perquè era Setmana Santa i posteriorment hi havia altres coses, vam seguir endavant amb persones que formen part del club, part de l'antiga directiva del club i així, i ells tots van col·laborar i tots els que van contactar van col·laborar molt bé i vam tenir aquesta mostra. La idea és intentar seguir fent aquesta mostra any rere any i poder comptar amb més cotxes i amb la col·laboració de la junta que hi ha ara i bueno, tothom que vulgui, però sempre i quan siguin cotxes de, diguéssim, antes de la guerra. Aquí hi va haver qualcun que no ho era, però la idea és que siguin antes de la guerra, que són més clàssics i la gent, diguéssim, no els veu habitualment. Gràcies.
Gràcies, senyora Nevado. Bueno, més que res és puntualitzar que per la informació que agraïm que s'hagués fet aquest esdeveniment, però per lo que ens informen, el motoclub o l'antic motoclub del motor es va enterar per la premsa que es feia això. És una llàstima perquè dava un esdeveniment que t'hauria pogut estar de 30 o 35 cotxos, van ser de 10 si no vaig equivocat, però de tot el que dic, agraïm que s'hagi fet aquest esdeveniment, però que la pròxima vegada tinguin en compte poder xerrar amb ells, ja que damunt damunt són aquí en el polígono, però que per el que ens diuen es van entrar per part dels diaris que es feia aquest esdeveniment la setmana prèvia. Val? Dit això, passaré al següent punt, o si no, si m'ho volen dir alguna cosa.
Sí, volia puntualitzar que Sentit Motoclub no es va enterar per la premsa, tot i que ells així ho verbalitzin i van fer un escrit en el seu grup de WhatsApps, en tots els seus usuaris. Jo el vaig llegir, aquest escrit, vaig xerrar amb ells anteriorment. Ells, diguéssim, que van arribar tard, com aquell qui diu, i també demanaven que l'Ajuntament es fes càrrec de despeses per posar els cotxes a to i de grues, saps? Nosaltres podem assumir la grua d'un, dos, tres cotxes, però no podem assumir la grua de 30 cotxes. La gràcia és que els cotxes, la gran majoria d'ells, caminin i que la gent que els té es faci càrrec de posar-los bé. No ha de venir un ajuntament a posar-los cotxes bé a ningú. Bueno, me sembla jo.
el que mon pare va notificant no era posar-lo bé, sinó era perquè hi ha molt de cotxos que sí que poden tenir es mouen, l'únic que demanen, perquè al final són cotxos que durant anys o durant molt de temps a vegades no passen si té UV, i el que demanaven és, bueno, si jo tinc dolor i tinc que venir jo amb el cotxe en marxa, o si té UV, perquè se la passaven ells, però altres que sí que es ve que necessiten grua perquè no es poden moure, més que res es demanaven que, ja que l'Ajuntament és que es posa en contacte amb ells per fer aquest esdeveniment, doncs a veure en quina part assumien. No era dos, crec que no era assumir-ho tot, però no ho sé. Però bueno, al final, per el que ens arriba és això, que Talba hauria pogut estar un esdeveniment un poc més gros, més que res perquè ho tinguin en compte pels pròxims anys, que tal vegada si es coordinen un poquet amb ells, doncs, que segurament aquest esdeveniment serà un èxit, i al final doncs, es va veure que la plaça, la gent ho va agrair.
Senyor Gomila, si me deixeu fer una puntualització, no sé si de forma espontània o hi havia qualque organització darrere, però hi va haver una estona que es van concentrar allà mobilets també antics. No sé d'on va sortir aquesta idea. Pues es trataria també de xerrar amb ells, no? De dir, bueno, pues si voleu venir, que estigui organitzat. I si volen una zona, que els reservem una zona d'aparcament, perquè van aparcar separada del bus escolar, però així com van poder, perquè també són mobilets molt antigues i que necessiten, o manco vaig veure que duen com una furgoneta davant i una darrere per possibles avaries, per tant necessiten una zona habilitada per aparcar, per tant si es fa, doncs també se pot xerrar amb altres tipus de clubs de vehicles antics.
Gràcies. Supos que deu ser senyora Vilces com a regidora de residus. Donada el cas de que, o mediment i residus, per la perillositat que suposa el cabés, però sobretot amb el tema dels fiets, i és la mala impressió o imatge que deixa el tema de la recollida de residus de tots els comerços. No sé si vostè ha pogut xerrar amb l'empresa o amb les empreses que es dediquen a tot el tema de recollida per veure abans si es poden modificar els horaris de recollida i també els horaris de o la ubicació d'on deixar els contenidors per part de tots aquells usuaris o establiments de la plaça Pere Camps, de la plaça Constitució i altres bandes del municipi, sobretot els comerços, més que res per l'imatge que donen en els usuaris. No sé si m'ho podria dir, si vostè ha xerrat amb l'empresa que gestiona tota la part de recollida, per veure si es pot modificar o no es pot modificar els horaris i la localització dels contenidors. Gràcies.
Gràcies per la pregunta, senyor Gomila. Sí, estem cada dia, quasi cada dia xerrem amb l'empresa. Hi ha dues empreses separades, una empresa que fa porta a porta comercial, que suposo que és el que vostè m'està demanant, que és recollida tots els comerços, restaurants i botigues de tot el municipi, que s'està gestionat per el Consorci de Residus, està mancomunat, i ja ho estan fent. Sí que han començat, van començar per Fornells en aquest cas, i van fer ja una reunió amb tots els comerços i restauradors i bueno, totes les botigues també, bueno, tothom que va venir, i hem fet una proposta per intentar ajuntar ja alguns punts de recollida perquè no tinguem a cada cap de cantó un d'aquests, com es diu ara, un contenidor, no? Que tenen que dilluns, dimecres i divendres venen els de cartró, els dimarts, dijous i dissabte venen els d'envasos i després els vespres tenen els de a vidre i els d'orgànica. És un contracte que es va ficar just nou a l'agost de l'any passat. Entenem que encara estem en un procés de tràmit i de millorar aquest contracte. En aquesta reunió que es va xerrar, que hi havia també aquesta empresa contractada, hi havia també el Consell que, com a que du el tema de residus, bueno, de reciclatge en aquest cas, ells van dir que ara, de cara a dia 1 de juny, hi hauria alguns canvis, perquè m'han pogut aconseguir fer un canvi en aquest contracte inicial. Hi ha una modificació del màxim que pertany a la llei, que no sé si és un 10 o un 15%, un 20%, i hi ha alguns canvis que s'han pogut fer. D'acord? Però a dia d'avui l'únic que hem aconseguit poder fer, perquè clar, aquest contracte no, aquest canvi no entra fins dia 1, però a partir d'aquesta setmana m'havien de confirmar que ara el que sí que farien és intentar venir més tard, per, com a mínim per es cartró llets envasos, a més de que la gent ho tregui a les 12 o a la 1 del migdia, que és el que fica ara a l'horari, tot i que després potser arriben a les 3 o a les 4, la idea és que arribin més tard, que arribin a partir de... Bueno, que forners arribessin cap a les 6 del capvespre i a Mercadal passarien abans, per tant, passarien cap a les 5 del capvespre. D'acord? L'únic que això encara no tinc confirmat, si ja ho han, si, per exemple, aquesta, si avui ja ho havien implantat o si m'havien de dir alguna cosa per també comunicar-ho a tots els comerços de tots els municipis per dir, pues ara tot se retrasa una miqueta i vosaltres ho heu de treure una miqueta més tard. Vale, forners, sí que implantarem ara aquestes zones d'agrupació i ens falta fer una reunió aquí a Mercadal per també fer el mateix tema. Sobretot és per el tros del carrer Nou, des del meu punt de vista, i les dues places, que és on hi ha on s'acumula més i on també per els camions és un poc més complicat arribar i fer-ho bé. És un tema que tenim pendent i que ho farem en les properes setmanes perquè van començar amb Fornells, perquè em semblava que Fornells, tipus port, tipus tota la zona de turística, pues, té un impacte una mica més gran que Mercadal i ara després ho farem a Mercadal. No s'ha pogut fer a la vegada nos dos perquè no dona per temps i ho fem així. Perquè després no diguin que fem primer Mercadal i després Fornells, ara hem començat per Fornells.
Moltes gràcies, senyora Vilches. Seguirem vostè, perquè em penso que també, o pel coneixement que té vostè també en el passat de carreteres, tenim els usuaris de l'altra banda de la carretera general, just davant de la sala polivalent, vale? O del pàrquing del molí, sí, de vale? La gent pot accedir, sí, just davant del molí, val? Hi ha tota la part dels horts. Tenim tota la part de... Clar, hi ha molts usuaris que per accedir en aquella zona tenen que travessar la carretera. Sí que és bé que tenim espai soterrat per davall la carretera que permet anar a les cases que viuen cap a... on és una recinte firal o bé els veïns que viuen en aquella banda. No sé si vostès s'han plantejat o han estudiat la viabilitat o si es pot o no es pot per carreteres, però se li demana a vostè, de poder fer una passarel·la des de ja des camí soterrat o del pont que hi ha soterrat, si ja hi ha la rampa per anar cap a recinte firal, si es podria fer, encara que fos un accés amb un pont per damunt del que és el torrent, per poder accedir a tota aquella zona d'horts, més que res per evitar la perillositat que tenen els usuaris d'anar i venir per la carretera. Més que res és percebre si ho han fet o si ho podrien contemplar. Gràcies.
Bueno, quan vaig ser directora insular de carreteres, sí que al final del mandat ens va arribar aquesta petició i el que els hi van dir en aquell moment, quan jo era directora, era que aquesta part d'estudi o de possible execució s'introduiria dins el projecte de millora de la carretera general en el tram que passa per Mercadal. Perquè ja hi ha un tram que és de recursos hídrics, ja en zona urbana, i recursos hídrics aquí hi hauria d'intervenir i dir la seva. I com que si la carretera s'ha de millorar, en aquella s'haurà d'afegir un pot de plataforma damunt del torrent per poder ampliar la carretera perquè ara no té ni vorera, i com vostè diu, clar, tu encara que travessis la carretera per davall d'espàs, travesses, hi ha un trosset que sí, i arriba un punt que tu o te fiques una altra vegada dins la carretera que no hi ha vorera, o tens el torrent i que tampoc no pots passar, no? Sí que fa com un caminet cap a la dreta i potser ja es podria fer una passarel·la alternativa només de pas de vianants. Però quan jo era directora s'ho van decidir que s'incorporaria dins el projecte de millora de la carretera. Ara, com a equip de govern, ja des d'aquí, des de l'Ajuntament, com a regidora, el que vam fer és que aquesta petició la vam tornar a demanar via ofici, que vam fer una sèrie de peticions en el Consell Insular, en el Servei de Carreteres, on una de les peticions era aquesta i un parell més que ens havien fet arribar des de diferents persones que del poble.
Ja l'han demanat en aquesta.
Sí, sí,
si ens poguessin fer arribar la petició...
Sí, és el mateix que vaig explicar fa un mes a la passada ple en Paco Flores.
Bé, però si ens poguéssim fer arribar... Gràcies,
sufici,
moltes gràcies. Aquests dies, l'Ajuntament per xarxes socials ha fet públic algunes accions d'incivisme que ara reiteren que s'està fent. i com que faré un petit incís en aquesta pregunta, sempre quan tantes governàvem des del PSOE, quan hi havia problemes d'aquests era culpa de l'equip de govern, no era incivisme, ara és incivisme i no és, part de l'equip, no és culpa de l'equip de govern. Sabem que això no és, part de l'equip, no és culpa de l'equip de govern, vale? No farem el mateix que es feia anteriorment. L'únic que demanem és que, ja que hi ha aquestes, o aquestes accions d'incivisme per part de ciutadans o certs ciutadans que no compleixen les normatives, ens agradaria saber, bueno, què és el que es fa per part de l'Ajuntament amb aquests abocaments il·legals, val? Que suposo que deu ser recollidor i reciclador, però després ens agradaria també saber si per part de la policia o si per part d'algú es fa alguna petita investigació sobre el que es recueix, perquè sabem que altres ajuntaments doncs, es miren codis de barres, es miren etiquetes per saber qui ha estat o qui no ha estat el que ha fet aquest abocament per evitar futurs abocaments il·legals que perjudiquen sobretot la falta de reciclatge i sobretot l'imatge de cada punt de recollida de residus que tenim en el municipi. Gràcies.
Bueno, potser aquesta és una resposta que tant podria respondre si la regidora Hidalgo o jo mateixa. Diré després, si no, ja pot acabar de puntualitzar el que trobi corresponent. Entenc que quan dius abocaments te refereixes a voluminosos i a restes de poda. No? Vale, bé, també hi ha restes d'obra. Desgraciadament arribem a aquest nivell. Hem fet campanyes durant, des de l'estiu passat i tot aquest hivern, a les xarxes socials, a la xarritxala també, i sobre aquest tema, i estem mirant de fer modificacions a les ordenances per tal d'incrementar les sancions per tal de que la gent li piqui més la butxaca. El problema amb aquestes sancions és que si tu no ho arreplegues exacte, és molt difícil poder justificar que realment era aquella persona que ho havia tirat o aquella altra. Amb un codi de barres no t'ho dius, sinó que tinguis la sort que escrigui, que tingui el logo d'alguna empresa o d'algun lloc d'on ho hagin tirat, és molt difícil poder corroborar tant per la policia com per l'equip de la brigada de veure qui hi ha un nom o qui hi ha alguna cosa. Desgraciadament, la gent amb això és prou espavilada que deixa poques senyals per poder reconèixer aquestes il·legalitats. Siguem el de veïns, saps? Pues sí, jo sé que és aquell veïn que ho ha fet, però després li dius, bueno, pues tu vols testificar? I em diuen no. Clar, això ho entenc, que després la gent el dia a dia també ha de conviure i entenc que li costi poder dir que ha estat aquella persona o aquella persona altra. També tenir que hi ha, la majoria de vegades són empreses petites que el que fan és buidar xalets que s'han de preparar o per la temporada, i ara és on hi ha el major volum de voluminosos, perquè la gent, tot i tinguent un servei gratuït de recollida de voluminosos, que poden anar gratuïtament a la deixalleria, i el mateix per a la recollida de poda, poden anar ells directament a la deixalleria o poden venir o poden recollir, i què fan? Ells agafen i ho duen i ho deixen a una zona d'abocament de vora un grup de contenidors i ja està. Dic, si ja ho fiques dins la furgoneta, que més te dona fer 2 quilòmetres més i arribarà a la deixalleria, que a més ara hem ampliat horaris, vull dir, hi ha més hores obertes de deixalleria. Per tant, jo entenc el que vostè comenta i ara hem fet la part de conscienciació, que crec que és una part molt important. Veiem que no és suficient i haurem de mirar quin és el pas següent, no? Però jo crec que la conscienciació i la educació social de cara a tothom per aquest incivisme és la passa a fer. Se passa, des del meu punt de vista, de matxacar en sancions, des del meu punt de vista crec que seria el darrer punt a fer, perquè crec que el més important és que tothom tingui una educació, que tothom pensi en tots els altres i que neguem conjuntament per millorar el poble. I que si tu ja ets conscient de que tu no vols fer una cosa, pues que l'altre tampoc ho faci. No facis a casa teva el que no vols que el que tu no fas a casa, ja no facis en el carrer. No? I això ho podem traspapelar a moltes altres coses, no només a voluminosos, sinó també el tema de cans o d'incivisme, de que la gent romp coses i ni siquiera té, no sé, la decència de poder venir aquí i dir, pues mira, m'he carregat un tros de farola o m'he carregat no sé què. Que això a tothom li pot passar, però bé, ho dius i ja està. A vegades no és... És més la burocràcia que ha de fer l'Ajuntament que no el cost que té. No sé si la senyora Hidalgo vol dir alguna cosa.
Bueno, jo volia puntualitzar un poc que quan el servei de recollida no hi va a Cercaró en el moment que nosaltres els hi demanam, perquè va amb el camió ple, ells omplen un qüestionari de la gent que telefona i ells primer van a tota aquesta gent. Després, si no cap en el camió, no recueix el que deixen en el propi carrer. Llavors, nosaltres, jo xer com a brigada, anem darrere cada contenedor, en cada camioneta, com bé sabeu, les camionetes són les petitones, no hi caben tot d'un tirón i ja tenim de fer diversos viatges i perdem tot un sant matí darrere trastos. I això no és només això, que sinó que arribem en el punt verd i allà no podem deixar el material i com us ho arrengin, sinó que cada material ha d'anar al seu lloc. Bàsicament perdem tot el matí de recollides. I en el moment que fem les recollides, deixem de fer altres coses.
Gràcies. Vostè deia que estàs estudiant fer la modificació de l'ordenança. Me pot dir quantes multes duen posades en aquest sentit? O si ja ens podien indicar més o menys quantes multes o si se n'han posat?
Multes per residus no se n'han posat.
Tant, tenen alguna acció de
sí,
en cas de que hi hagi abocaments com aquests que s'han donat a Fornells, més que res per saber si realment hi ha o no hi ha un punt d'actuació per part de la policia, per part de la brigada,
sí,
o per part de qualcú. Per
justament ho han comentat, gràcies. Avui de matí. Sí. Bueno, Osvaldo vos informarà dels passos que tenim,
sí,
per
avui
seguir.
Avui hem fet una junta de seguretat, perquè la setmana que ve ja s'ha fet el cavall i després hi ha diferents actes. També hem xerrat de la jornada electoral de les eleccions europees del mes de juny i hem introduït coses de les festes i l'estiu també. I després hem xerrat d'un punt que hem demanat a la directora de la territorial de l'Estat que si els policies, ara que tindrem el més probable 3 efectius per torn, si un policia podria anar estar sense uniforme, vestit de paisà, doncs per estar dins el seu cotxe o dins un cotxe municipal durant unes hores a prop d'un punt d'aquests per sancionar qui fa aquests abocaments d'aquesta manera. Una altra alternativa que estem estudiant, que ha funcionat, crec, prou bé amb els contenedors que hi havia a l'aparcament de vora de la Via Ronda, pues, traslladar el punt de recollida selectiva i de contenedors de vora el cementeri de Fornells. Traslladar-ho a una altra ubicació que no molesti, que no estigui davant d'una casa, però que estigui una mica més visible, una zona més il·luminada, potser que no sigui tan fàcil abocar aquests residus. Però bueno, després també es veu que trobam punts d'abocament a diferents zones com Son Parc, a Coves Noves, a sí, i a Sarroca, que els vecins de Sarroca també diuen que el nostre punt se converteix en un abocador il·legal. Vull dir que bueno, és a poc, però sí que la idea, des de l'entesa, quan estàvem a l'oposició, senyora Garriga, vostè sabrà, proposaven que quan hi havia 5 policies en segona activitat, pues que un pogués fer de gent de medi ambient i fer aquestes activitats de conscienciació ciutadana i de sanció si fa falta. I ara, pues, mirar alternatives. No tenim tants policies en segona activitat perquè s'han anat jubilant, però si tenim més efectius, en ple estiu serà difícil, serà complicat perquè ja tenen prou feina, però potser abans i després de l'estiu, que és quan més volum hi ha d'aquest tipus de materials, pues fer algun tipus d'actuació i si des anar fent diferents actuacions i anar fent assaig de prova i error, no? Si funciona, pues mantenir-ho, i si no cercar una alternativa, no? I si és necessari, sancionar. Però la policia ara mateix, si va d'uniforme i si va amb el cotxe de la policia, evidentment ningú farà l'abocament, no? És difícil que el trobador infraganti, no? I si trobes un tiquet o això, és molt difícil demostrar que ho ha abocat aquell establiment o aquella empresa. Està allà, està en aquell punt, en una zona on no se poden abocar residus, però aquí demostra que ha estat aquella empresa i no ha estat una altra, o més complicat a nivell de sanció efectiva, de fer efectives de sanció.
Jo més puntualitzar que tinc coneguts que no era seva sa casa perquè l'havien deixat i li va arribar sa multa a ells. Per tant, van poder recurrir i després... Vale, però, bueno, però almenys ja conscienciés a la gent que almenys bueno, pues que s'estan posant multes i que arriben si no fas les coses com toca. Senyora Febrer, com tornem amb el tema de geriàtric, o, ens agradaria saber com està anant la feina amb l'empresa nova que ho està gestionant. Sé que ho han demanat el mes passat, però ens preocupa aquesta situació i ens agradaria que també ens digués com ha anat aquest mes. Gràcies.
Bona nit a tothom. Estem en el cas, som conscients que clar, el canvi d'una empresa que du d'aquesta envergadura, que gestiona pues, un centre sociosanitari, bueno, que clar, implica molt de canvis i moltes coses, no? Hem donat un temps prudencial en aquesta empresa pues, perquè s'adapti, perquè faci els canvis propicis. Ja saben que hi ha, per exemple, coses de tipus administratiu que són es mal de fer que siguin efectives, tipus només, per exemple, el canvi d'internet, de companyia, tot això va tardar molt de dies i clar, les coses es van acumulant, no? Es van acumulant diverses coses. Nosaltres ens hi hem posat ja... diguéssim, de pla, hem tingut diverses reunions amb la gerent de l'empresa i, bueno, i tal com diu el plec de prescripcions, ara que ja ha passat el temps prudencial, com per donar-li un marge perquè ells s'adaptin, un segon que ho tenc aquí, bueno, han creat una comissió de seguiment, tal com figuren els plecs, ah, no ho trob. Sí. Vale, per fer... Bé, en el punt 6.3 del plec de prescripcions diu que efectes de control i seguiment per part dels serveis socials l'entitat adjudicatària haurà de formalitzar la documentació oportuna. És a dir, nosaltres ara hem creat aquesta comissió de seguiment que serà, bueno, en principi serà Naure i jo, Naure és el treballador social, i bueno, la idea és fer reunions periòdiques amb la directora i amb la gerent i un poc ja amb idea de fer exigències en quant al compliment de tot el que figura en els plecs i el que ells van presentar. Tenim la primera reunió, no sé si és dia 30 o dia 31, també estic en contacte amb les treballadores, no només amb la directora, que quasi cada setmana ens reunim, també amb les treballadores, perquè a vegades hi ha coses que passen per una banda i per l'altra, i bueno, ja tenim un ordre del dia i realment pues, amb Naure i jo farem aquesta comissió en les reunions amb un ordre del dia i, bueno, i deixarem per escrit els acords que arribem per poder fer una miqueta més, diguéssim, de un seguiment més acurat de tot el que vagi passant i un poc per poder exigir que les coses complesquin quan toca. Perquè ara ja creiem que bueno, ara sí que ja ha passat el temps prudencial aquest. Val?
Sí, senyor Febrer.
Gràcies.
Senyor Pellicer, amb el tema de sa... Bueno, sabem com es postularà els centres escolars del nostre municipi i també vostès amb el tema de la segregació per la raó de llengua en els centres escolars. Gràcies.
El centre escolar de primària ni de Mercadal ni de Fornells m'han dit res. No, es va fer un consell escolar tant de cada centre com el municipal a principi d'any, el mes de gener o febrer, tots. L'institut tampoc no m'han dit res. Ens van reunir dilluns amb la directora i de diferents temes que li preocupaven i d'aquest tema no va dir res. Tampoc nosaltres no li vam demanar, és un tema de centre educatiu, en aquest cas l'Ajuntament pot expressar la seva voluntat, però és una decisió de consell escolar, val? I no, de moment no me consta que sigui un tema que els preocupi en cap dels centres escolars.
És que l'altre dia va sortir una notícia que eren els ajuntaments que tenien que postular SEM en aquest sentit, i, o els centres escolars també, una cosa conjunta, si no vaig equivocat, però que no hi havia hagut cap família o que hagués demanat encara. I a més que ara es percebem com ho veuen vostès o quina postura agafarien vostès davant d'aquesta situació. Gràcies.
Que no hi ha cap família del municipi que ho hagi demanat o en general?
En general sortia que no hi havia cap família que ho hagués demanat, però que recaia damunt cada municipi és decidir.
Clar, jo entenc que llavors si no hi ha cap petició per cap família, ni a primària ni secundària, doncs aquest debat no és necessari, no ho sé. Però bueno, gràcies a la seva pregunta, doncs faré la consulta amb els centres educatius.
Moltes gràcies, senyor Pagès. Hi ha comentaris que l'escola actual de primària podrà ser, o es farà ús d'ella, o s'està proposant a la Conselleria d'Educació del Govern Balear que es pugui fer primer i segon d'ESO, com es va comentar en el comitè de municipal de que es va el nou comitè el consell escolar, perdó, que ara me sortia, que es va aprovar. Bueno, es va fer aquest comentari de que una de les opcions de ús que estaven estudiant vostès o que es volia proposar era seguir, bueno, fent primer i segon de batxillerat d'ESO a l'escola actual, vale? Vostès han xerrat o han demanat l'opinió en els equips directius del centre o han xerrat amb algú més per seguir aquesta línia d'opinió de poder fer ús d'aquest edifici en aquest sentit? Gràcies.
Bueno, sí, jo com a regidor d'Educació, en aquest cas també com a bala, primer vaig xerrar en la conselleria d'Educació i els vaig demanar que estudiessin la possibilitat. És a dir, a més, va sortir per part de, crec que algun membre del claustre de Mercadal, del CEIP Mare Déu del Toro, quan van fer la presentació, va venir el conseller a presentar el nou centre educatiu i tal, va sortir la pregunta de què passaria, que per què s'empraria aquest edifici, els edificis escolars de Mercadal, i ell mateix va dir que això doncs, passaria més municipals i que, per tant, era decisió municipal. L'únic que he fet jo com a regidor d'Educació és plantejar a la conselleria, dir, vosaltres podeu estudiar la viabilitat de posar, d'implantar un primer i segon d'ESO a Mercadal, en aquestes instal·lacions o en les altres, però en principi en aquestes instal·lacions, perquè ara són les que quedaran lliures, tot i que s'hauria de fer un projecte de remodelació, òbviament. Val? I no és cap proposta formal ni s'ha consultat a ningú, però sí que jo ho he comunicat en els consells escolars i en el consell escolar municipal ho vaig comunicar de dir, bueno, dic, com que hi ha una demanda històrica per part de les APIMES, de les diferents APIMES que hi ha hagut darrerament en el Teix Mare Déu del Toro, doncs com hi ha aquesta demanda per una part de la població important, per una part de la comunitat educativa, doncs se va fer la consulta a la conselleria, però no és ni una consulta formal ni s'ha fet un procés de participació. Ara iniciarem aquest procés de participació de què es fa amb aquests edificis escolars i per això la fase prèvia de dir si la conselleria ho ve viable o no, perquè si ja no és viable ja no importa que ho plantegem, val? O sí que es ho han de plantejar a una altra ubicació, val? Però si fos viable jo volia que estigués amunt la taula si hi hagués aquesta viabilitat, val?
Perfecte, moltes gràcies. Ara m'he acabat de donar compte, perdoneu, que no hi ha el senyor Roger. Ara volia fer una pregunta, però era més que res, no li faré al senyor Riera o a vostè, si en el que em pugui contestar, si la sol·licitud que per definir els usos de les propietats de ports d'Illes Balears que tenim Fornells, com és cas Contramestre, cas Governador, Esplà, s'ha enviat la sol·licitud per definir SUS, que ens van dir vostès fa un parell de plenaris o plenari anterior, i si s'ha enviat, tenen resposta? Gràcies.
No s'ha enviat com forma d'ofici, sí que s'ha xerrat amb ell, sobretot pel tema de, una reunió que van tenir amb el conseller i el director general de Ports, de poder emprar cas contramestre per usos culturals i socials ja aquest estiu, perquè pues, la població de Fornells tenia molt clar que la part administrativa, la part d'oficines, ja s'ha traslladat des de fa unes setmanes a l'edifici d'Esplà, i per tant estan tinguent un ús de cas contramestre molt inferior en el que hi havia fins ara, tot i que encara Ports manté unes certes instal·lacions allà i tenen els seus usos, no? I si idea és demanar al Banco per aquest estiu, per aquest any, que estudiar o acordar usos compatibles entre Ports, que ho sol emprar ara per fer reunions, amb usos culturals. Però bueno, igualment, com que dilluns, dia 29, si no estic equivocat, el senyor Roger, com a president de la Junta Local de Fornells, té convocada la Junta Local de Fornells, aquest és un tema que se debatrà allà, perquè jo crec que és allà on s'ha d'analitzar. Sí que també els hi han demanat, ja que ho ha sol·licitat Joventuts Musicals, com que per circumstàncies s'havia de traslladar el piano de la sala polivalent de Fornells al Toro per un concert, com us va demanar una alumna del conservatori, resident aquí a Mercadal, doncs, clar, ara havien de tornar el piano a Fornells i ja vam aprofitar en l'autorització de Ports a darrer moment, ho he de dir, que no me la deixessin deixar, que me la deixessin ja traslladar a cas contramestre per no haver de pagar una després un altre casa brigada que s'ha de perdre un altre matí en traslladar d'un puesto a un altre. O sigui que ara el piano està a cas contramestre i falta acordar quins concerts mos autoritza Ports i quines activitats mos autoritza Ports. Tampoc no volem obrir, perquè de fet ja estem rebent moltes, bueno, algunes sol·licituds d'entitats i fins i tot associacions o particulars que els agradaria fer una exposició allà. Val? Clar, primer hem d'arribar a aquest acord amb Ports i definir què volem fer aquest estiu i que ells vegin que sigui compatible amb l'ús que actualment li donen.
Moltes gràcies, senyor Pellicer. Una altra pregunta que també li faré a vostè, en aquest cas, que anava dirigida al senyor Roger. Si s'ha demanat formalment que el nostre ajuntament entri a formar part o no del Consell Executiu d'Esport, i si ha estat així, o d'Esports, perdó, i si ha estat així, han obtingut resposta?
Es va demanar en aquesta reunió que vam tenir a cas contramestre amb el senyor La Fuente, amb el conseller de Ports i amb el gerent de Ports, director general de Ports.
Formalment no s'ha enviat.
No tenim resposta, van dir que ho estudiarien. Vale. No els hi va semblar malament. No. Van dir bueno, que Ports té el seu pes dins el municipi. Ports té la seva importància dins el nostre municipi i per això van trobar que l'Ajuntament de Mercadal es mereix estar en aquest Consell Administratiu de Ports, no només per Port de Fornells i totes les obres que hi ha hagut aquests anys i la inversió que s'ha fet, sinó també perquè hi ha el Port de que també gestiona Ports de les Illes Balears, i el Port de Senitja, que tot i ser una competència de costes, doncs hi havia un acord en què passés a ser gestionat per Ports, i Ports és el que està fent pressió, després de que nosaltres li estem demanant, a costes per agilitzar els tràmits per poder acabar amb el procés de cessió de la làmina d'aigua en la comunitat de pescadors de Port de Senitja. Per això és important que, pensant que és important que el municipi estigui representat en el Consell d'Administració.
Moltes gràcies. Senyora Vilches, amb el tema del carrer Llevant, ens agradaria que ens digués en quin moment es troba l'expedient. Gràcies.
I tant. Pues, bueno, no sé si ho saben, però ja hi ha la sentència ferma del tribunal i, per tant, ara el que s'ha de fer és que nosaltres ara estem pendent de rebre un pressupost per poder refer tot el projecte de reparcel·lació. Una vegada aquest projecte de reparcel·lació estigui aprovat i acordat per tots els propietaris, després es podrà aprovar i després es podrà fer el projecte d'urbanització. I una vegada estigui el projecte d'urbanització i executat, després cada propietari podrà presentar el seu projecte de construcció de cada una d'aquestes parcel·les. Vull dir que ara estem amb aquest projecte de fer aquesta modificació, que és el que demana la sentència, perquè deia que hi havia un projecte de reparcel·lació, que hi havia una part que no estava ben feta.
Com bé van dir l'anterior plenari o l'anterior comissió, que ara es tenia que fer la junta de compensació de des de zero, no? En aquest sentit. Sí, més o menys.
Sí, també s'haurà de fer.
Perfecte. L'altre dia va sortir per premsa que el Mercadal també es preveia o es posava en voluntat de posar radars a la Via Ronda o en altres punts del municipi. Quan està previst instal·lar-los o quin estudi s'està fent, si ja tenen clar que instal·laran aquests radars o no? Gràcies.
Sí, va sortir en premsa perquè els periodistes m'ho van demanar i els hi vaig dir el que estàvem fent, que estem en fase d'estudi, estem analitzant la possibilitat de posar aquests radars. Per una banda, veiem que poden ser eficaços per millorar la seguretat d'alguns carrers. Molts veïns ens demanen de limitar la velocitat en carrers com el carrer Plaseres, carrer Tramuntana, el carrer Rosari de Fornells, el carrer de Sant Parc, d'Andà, també. Fins i tot consultant així amb algun taxista, perquè Andà ja ha previst fer uns passos elevats per reduir la velocitat, i li vaig dir, tu què preferiries, que hi hagués els passos elevats o un radar? I em va dir, un radar. S'estima més anar a poc a poc i que no hi hagi aquests desnivells. Però s'està analitzant, no tenim res definit i és veure quan se pot aplicar. El tema és que si es fa amb empreses, o sigui, com si cedim, que cedeix, fa un conveni i ells posen les instal·lacions a canvi d'una part de l'import econòmic de les multes, no? Una altra part quedaria per l'empresa de recaudació, que seria la que gestionaria els tràmits de les multes, perquè ja han xerrat amb Registril i ells tots tenen capacitat o mirarien de com gestionar-ho, però veure quin tant per cent quedaria per l'Ajuntament. Sense cost per les arques municipals, pues, però en l'objectiu no de recaudar, sinó en l'objectiu de controlar velocitats i millorar seguretat.
Moltes gràcies, senyor Pellicer. Aquesta pregunta, bueno, va un poc donada el plenari que es va dur a terme l'altre dia en el Consell Insular, sobre una pregunta que va fer més per Menorca, sobre el tema de la limitació de preus de lloguer. M'agradaria que ens diguessin un poc la seva postura com a equip de govern, o si me volen contestar per separat, tant el senyor Pellicer com per part de l'Entesa, i senyor Pons per part del PP, quina postura tenen vostès sobre aquestes, o aquest punt de limitar el lloguer o el tope de lloguer de les cases. Gràcies.
El contestaré jo, si no li sap greu. Pues nosaltres, com a Entesa, com a mínim, anem 100% a el que va dir Més per Menorca a la sessió plenària. Hi ha d'haver un control i hi ha d'haver unes restriccions per tal d'aturar aquesta il·legalitat que ara hi ha. No sé si vols afegir alguna cosa més, també és així.
Bueno, jo, des del punt de vista de serveis socials, cada vegada ens trobem amb més problemes d'habitatge en el municipi, i part d'aquests problemes, no? I també de fer ajudes de lloguer per emergència, part d'aquests problemes són culpa dels preus de lloguer, que amb els sous d'avui en dia, pues, la gent no... I a part de la manca també d'habitatge que hi ha, que també això pues encara propicia que pugin més els preus. Llavors, totalment d'acord.
Moltes gràcies.
Bones tardes. Bueno, jo no, francament no sé què es va dir en el Consell. No ho desconec. Tinc altres preocupacions. En qualsevol cas, jo no sé si el plenari aquest és competent per prendre aquesta decisió sobre limitar o fixar tipus de lloguers. Per tant, és un debat en aquest punt, en el meu entendre, estèril. Arribat el cas que arribi pues, un ordre superior que s'hagi d'acatar, pues, ja es discutirà en el seu moment. Val?
Seguir el tema o us va una altra pregunta? No, jo, ja que està relacionat amb això, no? O sigui, una cosa és el que puguem opinar com a partit polític i després un poc la gestió municipal, no? De dir, bueno, com a municipi, què podem fer com a ajuntament, què podem fer per millorar la situació de l'habitatge en el nostre municipi. Precisament avui, bueno, hi ha tots els temes de les propostes que venen de la consellera d'habitatge, de la consellera d'habitatge per el tema de cessió d'ús, per edificar o per construir habitatge protegit. I avui ha vingut una empresa, han fet una proposta, un grup inversor, que tenen projectes ja implantats per Andorra i la Vall d'Aran, de fer habitatges per joves, habitatges per treballadors de temporada, a través de mòduls prefabricats. Vale? Que el que guanyarien seria que serien edificats d'una forma més ràpida i si combinant les dues coses pot arribar a sortir bé, de dir, pues, l'Ajuntament pot cedir ús públic a promotors privats, que és el que proposa un govern balear, l'IBAVI també pot seguir edificant habitatges de protecció oficial amb la seva pròpia promoció, i també pues aquesta cessió d'ús per aquests nous models d'edificació amb mòduls prefabricats. Ells ho plantegen en que serien habitatges petits per dos treballadors que podien compartir espais comuns i cadascú tindria la seva habitació, però que no seria una cosa molt gran, però és un cost econòmic prou reduït, val? Que tothom hi surti guanyant, que tinguis habitatge per joves, habitatge per famílies de nova creació i habitatge per treballadors de temporada, sobretot, val? Que sigui a un cost assequible. Clar, això té el punt negatiu en que tot ve de fora. Val? Per tant, no hi hauria una inversió en empreses, en constructores d'aquí, però avui, en aquest moment actual, de tanta feina, de tant volum de feina per en constructores, per empreses instal·ladores i això, crec que no els afectaria. Val? Per tant, s'han d'analitzar totes les situacions i des del municipi, tant el regidor d'habitatge, que encara avui està absent, com des de Sabaldia, doncs estem treballant amb aquestes possibilitats, mirant el sòl públic que té l'Ajuntament ara mateix, que és poc, a nivell, sobretot a nivell de Mercadal i Fornells, i amb altres zones sí que hi ha més terrenys municipals, però encara queda molta fase de desenvolupament de les zones turístiques, i tant això, tant en terrenys públics com en possibles parcel·les que ja sigui l'Ajuntament o Consell o Govern Balear o fins i tot el Govern Estatal ens ajudi a adquirir a través de línies de crèdit amb interessos baixos i això, per adquirir tot el possible i edificar el que és necessari, tant per joves com també per aquests grups de cohousing sènior, es diu, per gent gran.
Afegir-les una petita cosa, que la darrera reunió que van tenir amb regidors amb la consellera de Benestar Social, la senyora Carmen Reines, els li van traslladar aquesta preocupació, que realment el problema que té el nostre municipi el tenen tots. I, clar, en ser dues conselleries diferents, l'habitatge va per una banda i benestar social per l'altra, clar, amb aquest punt sí que realment es necessita, no?, un poc de coordinació. I bueno, es va proposar una reunió conjunta amb les dues conselleries un poc per tractar aquest tema. Així a nivell d'Ajuntament va ser el que vam fer.
Moltes gràcies per les respostes. Senyor Riera, gràcies per la resposta. M'hauria agradat també sentir el senyor Pons, a veure on quedem a respecte en aquest sentit. Però bueno, venia donat en el cas de que per part de Més per Menorca, en el Consell Insular, van demanar o van entrar una instància per poder limitar el cost de lloguer i que sigui un lloguer ètic. Per part del PP es va votar en contra, i per part dels nostres partits es va votar a favor, però igualment així va quedar no aprovada per el seu propi partit. Per tant, sí que es ve que tal vegada no ens convé o no tenim el pes per dir competències en aquest sentit, però crec que des d'aquí podem alçar un poc la veu tant del vostre partit mateix internament com des de part de l'Entesa, i per part nostra també per seguir lluitant perquè aquí a Menorca es pugui limitar un poc el cost del lloguer i que tothom, totes les famílies, puguin viure dignament dins una casa. Dit això, per la meva part, ha acabat el torn de preguntes, ara vaig un poc en estores de les pregs, serà molt més ràpid que les preguntes, i de nou gràcies per contestar-me les a totes, o contestar-me a totes les preguntes. La primera pregunta, el primer preg que vull fer és, seguim pregant pel darrer, com van dir, el darrer plenari, que s'arregli la part posterior, bueno, no sé si han presentat ja l'estudi o no, o si s'ha mirat o no, doncs parlem que es revisin tota la part de darrere l'escenari de la plaça Pere Camps, per el desnivell de ciment que hi ha, que segueix allà, i més que res per veure que prenguin mesures. Vale? Seguim veient que l'orientació del mirall del carrer on hi ha la cruïlla entre el carrer General Albert i Mirada del Toro segueix en l'orientació equivocada, doncs preguem que es modifiqui, perquè no està modificat. Seguim pregant perquè és darrer, bueno, com és darrer plenari ho van dir, que es revisi l'escala de llenya de la graderia del poliesportiu. Bueno, que seguim pregant perquè també revisi el funcionament de tots els radars o els controls de velocitat de la via ronda, perquè segueixen fallant alguns dies. Els darrers 3 mesos, bueno, 3 mesos que ho estem demanant, pues que es faci net l'arena que ve de la parcel·la que hi ha de vora a l'escola municipal de Fornells, i no s'ha fet net en cap moment, pues, ja fa 3 mesos o 3 plenaris seguits que ho demanam i en cap moment s'ha fet, per tant pregam que es dugui a terme la neteja per la perillositat que té, perquè al final serena quan passen motos, sobretot en aquest sentit, o perquè les línies no es poden veure, i sobretot si pinten, pues que els remarquin, pues almenys que puguin dur a terme la neteja. Quan venen vostès de la rotonda de Fornells, quan entren cap a dins Mercadal i vostès fan el gir de la rotonda cap a la via ronda, just antes d'arribar al pas de peatons que cruza la via ronda, hi ha un forat. Pues pregam perquè es pugui arreglar el paviment d'aquest punt, vale? que està entre la ronda de l'estància al costat de la rotonda de Doctor Llençó. Si per part de la regidoria d'esports, pues, es pot demanar o pregam que s'habilitin o que es posin algunes mancuernes més o algunes peses més en el gimnàs del Mercadal, perquè molts usuaris empren les mateixes peses o els mateixos quilos per fer els exercicis, i a vegades els usuaris que hi ha, pues, no n'hi ha suficients, com poden ser de 7,5, de 10 i de 12, que són més peses. Si poden gestionar-ho amb l'empresa que ho gestiona, pues, seria perfecte. i seguim pregant, com ja vam fer el darrer plenari, que puguin xerrar amb ports perquè es netegin els patis de les cases del carrer Governador, ja que la bossa de fems que ja van dir fa un mes enrere segueix allà i no s'ha fet res. I ens agradaria que poguessin fer el possible perquè poguessin resoldre aquesta imatge que s'ha donat durant la Setmana Santa, que l'any passat tant deien que era patètica, i aquest any doncs, estem en les mateixes condicions i ens agradaria que poguessin fer un pot de força cap a ells. Res més, gràcies i bona nit a tots.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Gumilà. Ara ve el torn dels públics, si qualcú vol fer alguna pregunta. Senyor Massana, no? Molt bé, doncs així que és